Bona tarda, són les dues, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Òscar Rubio és una autèntica assegurança de vida, un jugador regular que compleix sempre, que té un rendiment altíssim dels més alts de la categoria en la seva posició, tant que fins i tot el Sabadell ha optat, ja no aquesta temporada no, des de fa més d'un any, des del mercat d'hivern de la passada campanya, a no tenir cap recanvi per ell, al lateral dret. És un risc assumible perquè de normal Rubio és un dels intocables, però a vegades hi ha accidents, com va ser la targeta vermella del lleidatà en el tram final del partit d'abans d'ahir a Paterna contra el València Mestalla, que obligarà a Rubio a perdre's la cita de diumenge contra el Badalona. Per tant, per poc habitual, toca preguntar-se ara qui serà el seu recanvi, si un central que jugui a cama natural i que ja sap el que és jugar allà com a l'Aleix Coc, si un lateral que per tant hi està acostumat però a cama canviada, com pot ser qualsevol dels tres esquerrans de la plantilla, o directament optar per la polivalència personificada en el cas de Pedro Capó. Sigui qui sigui, el que queda clar és que el llistó el deixa ben amb un Òscar Rubio. Veurem qui és finalment l'escollit.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de sol, Toni González, avui també amb la col·laboració del Roger Benet. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Buscarem recanvi per Òscar Rubio, escoltarem a dos dels candidats, Aleix Coc i Pedro Capó, repassarem les millors ratxes de Toni Saligrat a la segona B, sabrem què llegeix el periodista esportiu sabadellenc Aleix Pariser, com li va la vida a Madrid a l'atleta Alexis Rodríguez i, entre d'altres arguments, la polèmica al voltant del partit del Natació Sabadell de tenis taulà contra l'Errenteria Basc.
I fora de l'hotel?
Novak Djokovic s'ha estrenat a la Copa de Mestres a Londres superant en 2 sets a John Isner. Alexander Zverev va fer el mateix, però de forma més ajustada, amb un doble 7-6 davant Marin Cilic. Aquesta nit, Roger Federer disputa el seu segon partit sense marge d'error ja davant Dominic Thiem. Serà a partir de les 9. Abans d'aquí una horeta amb el comptada, jugarà el Kevin Anderson, Kei Nishikori. Els dos es van imposar a la primera jornada de la fase de grups. Santiago Solari ha estat ratificat com a entrenador del Real Madrid. L'argentí era el tècnic interí del club blanc des de la destitució de Julen Lopetegui i després de 4 victòries seguides ha acabat convencent per quedar-se fins a finals de temporada. Ben diferent el panorama a Vigo, el Celta ha destituït Antonio el Turco Mohamed. Els gallecs són 14ens i només han guanyat 3 partits en 12 jornades. El portuguès Miguel Cardoso serà el seu substitut a la banqueta de Balaïdos. I Rafinha ha entrat a última hora a la convocatòria de la selecció del Brasil. El migcampista del Barcelona ho ha fet en el lloc del lesionat Casemiro i formarà part de la canarinha als amistosos contra l'Uruguai i el Camerún.
I a les xarxes socials.
@cercle1856 a Twitter. Aquest diumenge diuen us hi esperem a les 10 per animar l'equip absolut masculí que juga la permanència a la primera categoria del Campionat d'Espanya, l'eliminatòria de promoció contra l'Alcalà. Comptem amb vosaltres divendres. En parlem aquí a l'Hotel Suís d'aquest tuit i d'aquesta promoció del Cercle.
Avui celebra el seu aniversari.
Doncs avui que parlem d'un Capó, Pedro Menorquí, recordarem un altre de mític. L'exporter del Sabadell, Joan Capó, celebra avui el seu aniversari.
L'enquesta.
Davant la baixa per sanció d'Òscar Rubio, qui creus que serà el lateral dret titular del Sabadell contra el Badalona? Aleix Coc, Pedro Capó, Josu Azcoidi o un altre? Podeu votar al Twitter de Ràdio Sabadell fins d'aquí uns minutets.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Quatre minutets i 20 segons per sobre de les dues. Us llançàvem aquesta enquesta. Teniu encara un quart d'hora per poder dir-hi la vostra a través de Twitter, @RadioSabadell. De moment, l'opció més triada és de forma conjunta la de l'Aleix Coc i la de Josu Ozcoidi. La veritat és que està molt igualat avui el tema. Aleix Coc i Josu tenen un 31% dels vots, un 24% opta per una altra d'aquestes opcions. Pedro Capó seria la menys favorita per part de l'afició del Sabadell. segons aquesta enquesta a través de Twitter, amb només un 14% de tots vosaltres dels que ja heu votat a l'enquesta. El cas és que Aleix Coc, Pedro Capó, Josué Azcoitia, o fins i tot, per què no, Valentino o Carlos Cobo, poden ser les alternatives a Òscar Rubio diumenge al lateral dret del Centre d'Esport Sabadell. En una plantilla tan compensada com la d'enguany, probablement l'únic lloc on no està doblada la demarcació és la del lateral dret, i amb la baixa per sanció del lleidatà, expulsat diumenge en el tram final de partit a Paterna, Toni Celigrat té, podríem dir, un petit mal de cap a l'hora de fer l'11 contra el Badalona. Haurà de fer d'Òscar Rubio algú que no està acostumat a jugar de lateral dret, i això implica de retruc que d'altres posicions, com la de central o la de migcampista, puguin veure's també afectades. Avui, en el dia de descans per la plantilla arlequinada, hem jugat a fer de Toni Celigrat. Quines opcions pot tenir ara mateix sobre la taula a l'escriptori del seu despatx? Quin nom pot estar escrit a la seva pissarra de cara al compromís de diumenge a la Nova Creu Alta? Us hem llançat la pregunta a través de Twitter i ara el Pau Vituri planteja les alternatives que té l'entrenador valencià per substituir Òscar Rubio.
La fiabilitat que va oferir Òscar Rubio en el seu primer any a Sabadell va fer que la direcció esportiva arlequinada apostés per no incorporar un recanvi natural aquest estiu. La temporada passada, el teòric lateral dret suplent va ser José Luis Trápaga, però Toni Celigrat li va fer la creu després del 3-0 a Cornellà. Era el primer partit de baixa d'Òscar Rubio. A partir d'aquí, el lleidatà es va perdre dos duels més per lesió i un més per acumulació de targetes. El de Torrent es va haver d'inventar una sèrie d'alternatives que es poden tornar a donar aquest diumenge. Qui pot actuar de lateral dret contra el Badalona?
Aleix Coc.
Sembla l'opció més factible. Després de l'experiment fallit de Trápaga, el tarragoní va ser l'escollit per actuar com a lateral dret a casa contra l'Ebro, al miniestadi de Vila-real i a la segona volta, en la visita a Formentera. Tot i això, desplaçar Aleix Coc a la banda dreta depèn d'un altre factor, que Migue es recuperi a temps o que altres jugadors com Williams o Àngel ocupin l'eix de la defensa.
Valentín Merchant.
El de Martorell és l'altre lateral nat de la plantilla amb un perfil defensiu, però el seu inici de temporada ha deixat molts dubtes, tants que un home d'atac com Josué Azcoitia ha passat per davant d'ell i del jove Carlos Cobo, que ha desaparegut, per cert, dels plans de Celigrat en les últimes setmanes. Si el de Torrent aposta per Valentín, hauria d'actuar a cama canviada.
Josué Azcoitia.
Una solució similar. Si Celigrat considera que Josué Azcoitia pot actuar de comodí, desplaçaria el de la Sarte Oria al lateral dret i deixaria l'esquerra lliure perquè hi actués un jugador més acostumat a fer de tres, com Valentín Merchant o Carlos Cobo.
Pedro Capó.
Però parlar de comodins és parlar de Pedro Capó. En el seu primer any a Sabadell, el maonès va actuar a totes les línies del sistema de Toni Celigrat, a excepció de la porteria. A la darrera jornada, després que Dani Gómez avancés la seva operació de genoll, Capó va ser alineat com a lateral esquerre. Contra el Badalona podria repetir, però a cama natural. Existeixen altres opcions més remotes, com canviar de dibuix i passar a jugar amb tres centrals i dos carrilers oberts. Fins diumenge no sortirem de dubtes, però de ben segur que la solució ronda el cap de Toni Celigrat des del minut 84 de partit a l'Antonio Puigades.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Doncs veurem quina és aquesta solució que planteja Toni Celigrat. De moment, com dic, Aleix Coc i Josué Azcoitia empatats en aquesta enquesta que hem llançat avui a través del Twitter de l'emissora @RadioSabadell. També veurem si arriben a temps Migue o Williams, quina és aquesta decisió que pren Toni Celigrat, però una d'aquestes alternatives que comentàvem és la d'Aleix Coc, que, com us dèiem, diumenge passat al Sabadell en joc acaba de ser pare. És un dels tres supervivents, junt amb Àngel i Roberto, que encara ho han jugat tots els minuts de Lliga. Ha caigut d'aquesta llista, evidentment, Òscar Rubio en els últims minutets, que es va perdre davant del València Mestalla. I també Aleix Coc, igual que Òscar Rubio, és una de les peces claus del rendiment defensiu de l'equip. Una de les espines que tenen clavada el vestidor arlequinat és precisament la xifra de gols en contra. El Sabadell té els pitjors registres defensius encara de la Lliga i no hi ha manera de deixar la porteria a zero, només un cop en 12 jornades. Ara segueixen encaixant, però diu Aleix Coc que la feina al darrere cada cop està sent millor.
Hem capgirat la dinàmica negativa que teníem a principi de temporada i bé, l'equip, si és veritat que encaixem cada partit, però està creixent, no? Jo crec que, bueno, tard o d'hora al final acabarà arribant la porteria zero i serà quan l'equip anirà ja sí que cap amunt, perquè seguim generant ocasions, seguim fent gols a favor també i, bueno, al final jo crec que això, aconseguirem porteria zero i seguirem guanyant.
Confiança, per tant, en la feina que s'està fent al darrere en aquesta defensa del centre d'esports per part de l'Eix Coc. Amb l'empat a Paterna, tot això, Balears i Lleida s'han escapat una mica. Ahir repassàvem a la suite de bronze aquesta situació. El centre d'esports segueix cinquè, però ara més allunyat del playoff. El central tarragoní, però, confessa que no estan gens preocupats en aquest sentit, perquè no hi ha cap escletxa definitiva.
Sabem que és important, no?, que estem a prop, però tampoc ens hem de capficar. Queden molts partits, el que estem fent bé és que portem una ratxa sense perdre bastant llarga i bueno, la dinàmica ha de ser aquesta, no? Perdre el menys de partits possibles, anar puntuant, sobretot a casa, anar de 3 en 3, això farà que bueno, al final de la lliga estem allà dalt.
Aleix Coc, veurem si és o no el triat per Toni Saligrat per actuar com a lateral dret. Una altra de les opcions, com apuntava ara fa un moment a Pau Vitori, és el polivalent Pedro Capó, que a València es va estrenar aquesta temporada com a golejador. 3 gols amb la samarreta d'Arlequinada, 2 d'ells contra el Mestalla l'any passat i aquest, i els dos amb el mateix porter, un Emilio Bernat que no és l'habitual a sobre en el fi del xer i que deu maleir el menorquí cada cop que el veu venir. Anècdotes al marge. Pedro Capó ha fet l'anàlisi del bon moment que travessa l'equip amb aquestes 6 jornades sense perdre. Diu el migcampista balear que la clau de la velocitat de creuer adquirida passa perquè la plantilla, amb un bon grapat de fitxatges nous aquest estiu, ja està plenament adaptada.
Pot sonar tòpic, no? Però bueno, la meitat de la plantilla, jugadors nous, bueno, ja han passat els partits amb nivell, no? Segona B, que al final vas fent pretemporada, però la temporada és com és i és complicat, i aquí ja han agafat la pedra de toc i jo crec que, bueno, que l'equip ja ha agafat una mica tot el que es vol aconseguir i s'està notant també amb els resultats.
I una més de Pedro Capó, en aquest cas sobre la mitjana anglesa perfecta que està signant l'equip l'últim mes de competició. Diu el futbolista menorquí que el factor determinant és anar fent la feina de formiga. Si no es pot guanyar, com a mínim anar de punt en punt, com en les dues últimes visites, en els dos últims desplaçaments, però no perdre com més setmanes millor, afirma el futbolista arlequinat, que és clau per poder mantenir-se als llocs de privilegi que ocupa actualment l'equip de Toni Saligrat a la classificació.
El més important és que jornada a jornada la nostra casilla de punts canviï, no? És a dir, no quedar-nos, no? Sempre anar sumant, sempre veure que els que en algun moment deixen de sumar són els rivals, i nosaltres sempre estar allà, i l'important sí que és arribar al tram final amb estant a prop i amb bones intencions de mirar cap amunt, i nosaltres hem d'estar aquí sumant i sumant i sumant, ser possible de 3 en 3 perquè la cosa, les sensacions siguin més bones, però sobretot això, no? Que està a propet i anar aprofitant les treballades que puguin tenir els rivals.
Doncs aprofitar aquestes ensopegades, diu Pedro Capó, parlant de mitjanes angleses, de no perdre, de ratxes positives. Avui, molt en aquesta línia, hem tirat d'historial i us hem preparat un altre reportatge, aquest centrat ja no tant en el recanvi d'Òscar Rubio, sinó en la figura de l'entrenador, de Toni Saligrat. De moment porta 6 jornades sense perdre, amb 4 victòries i 2 empats. Hem comparat amb la veu del Pere Gallifa aquest tram de competició, aquesta bona dinàmica del centre d'esports de Toni Saligrat, amb d'altres ratxes positives, fins i tot en d'altres clubs, però això sí, a la segona divisió B, de l'entrenador arlequinat.
Toni Saligrat és un entrenador de ratxes. Els seus primers partits com a entrenador ja van ser tota una declaració d'intencions. Fa unes setmanes ho recordàvem aquí, a l'Hotel Suís. Després de fer d'entrenador interí a l'Alt Campell, va agafar les regnes del Teruel a tercera divisió i va arrencar amb 7 victòries consecutives. Després, això sí, la cosa es va torçar i va encadenar una llarga dinàmica negativa. Avui ens centrem en els números del tècnic valencià a la segona B i arrenquem amb una pregunta. És l'actual ratxa de 14 punts de 18 possibles la millor de Saligrat des que entrena la categoria de bronze del futbol estatal? La resposta és un no rotund. En l'actualitat, el Sabadell suma 6 jornades seguides sense perdre, amb 4 victòries i 2 empats. Repassant els 233 partits dirigits per Saligrat a la categoria, veiem que ha signat un total de 15 ratxes d'aquest tipus, 15 vegades encadenant 6 partits o més sense perdre. De fet, el percentatge de derrotes del valencià és baixíssim, supera per molt poc el 20% del global de partits. Recordem les millors ratxes de Toni Saligrat. 15 partits sense perdre. Va arribar a la campanya 2012-2013 Lleida Esportiu, el seu segon any a la segona B. El 13 de gener, l'equip de Saligrat va empatar 1-1 al Municipal de San Francisco de Tafalla, davant la Penya Esport. Des d'aleshores van encadenar 15 jornades sense cedir una derrota, amb 8 victòries i 7 empats, és a dir, 31 punts de 45 possibles. El Noja, a la jornada 35, va trencar la ratxa amb un 1-0 a Terres Cantàbriques. Com a curiositat, just després va tornar a enganxar una ratxa d'aquest tipus amb 7 partits sense perdre, incloent-hi el play-off. 13 partits sense perdre. La segona millor dinàmica d'aquest tipus va arribar l'any següent, la temporada 2013-2014, també a Lleida. Igual que l'any anterior, també era la continuació d'una altra ratxa llarga sense derrotes, i en aquest cas, la desfeta no va ser en Lliga, sinó en Copa, i del tot comprensible. El rival va ser el Real Betis als setzens de final. El conjunt del Segrià venia de 10 partits sense perdre quan els andalusos van guanyar 1-2 al Camp d'Esports. A partir d'aquell partit, l'equip de Saligrat va sumar 7 triomfs i 6 empats, incloent-hi el 2-2 de la tornada de Copa al Benito Villamarín. Si durant aquest tram només comptem la Lliga i obviem la Copa, la ratxa és encara més espectacular. Celebraria 21 partits de Lliga del Lleida de Toni Saligrat sense perdre en cap, amb 11 victòries i 10 empats. La temporada va acabar igual que l'anterior en un play-off, ja que després encara tindrien temps els de la Terra Ferma per encadenar 9 partits més sense desfetes. Hem repassat la ratxa de 15 partits sense perdre a Lleida, la de 13 i la de 10 l'any després, també al Camp d'Esports, que van arribar una rere l'altra. Per trobar la quarta millor ratxa de Toni Saligrat a segona B, hem de buscar les de 9 partits sense derrotes, i d'aquestes n'hi ha 3. La ja esmentada, el tram final del seu segon any a Lleida, la de l'Huracán 2014-2015 només arribar, i atenció, la del Sabadell la passada temporada. De la jornada 4 a la 12, el Sabadell no va perdre cap partit. Això sí, molts empats. Un total de 6 barrejats amb 3 victòries. A tall d'anècdota, el primer partit d'aquella ratxa de 9 jornades sense derrotes va començar a la nova Creu Alta contra el rival d'aquesta setmana, el Badalona. Encara que com a demostració que Toni Saligrat és un entrenador de ratxes, la temporada passada serveix i molt. No va ser ni de bon tros la millor del valencià a les 8 que porta la categoria, però en canvi va signar 3 ratxes positives d'aquest tipus, de 9, 7 i un altre cop de 7 enfrontaments sense conèixer la derrota. La d'enguany ja és de 6, veurem el que dura. En aquest mes i mig del Sabadell, sense conèixer la derrota, les últimes 4 jornades també ens han deixat una mitjana anglesa de manual, amb 2 victòries seguides a casa contra Teruel i Atlético Levante i 2 empats consecutius com a visitants a Cornellà i Paterna. Mirant l'historial de Toni Saligrat, hem trobat una altra mitjana anglesa encara més accentuada. Va ser amb l'Alcoyano i va arrencar l'11 de setembre de 2016 amb un 3-2 a Collao contra el Barcelona B. Des d'aleshores, 4 victòries seguides de locals i 3 empats fora de casa, incloent-hi l'1-1 obtingut a la nova Creu Alta contra el Sabadell.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell. Come on, baby, give it to me.
Tres minuts per sobre d'un quart de 3 de la tarda, un home de ratxes, Toni Saligrat, tant de bo que haguem de recórrer aquest informe estadístic d'aquí a un mes, un parell o 3 de mesos, si la cosa continua per bon camí, per veure on situem aquesta ratxa vigent del centre d'esports. A tot això, avui, com dèiem, dia lliure per la plantilla, enmig d'aquesta inèrcia positiva de 4 victòries i 2 empats en les últimes 6 jornades, i com deia ara també el Pere Gallifa, d'aquesta mitjana anglesa perfecta que porta en l'últim mes de segona la divisió B, el conjunt arlequinat. Com és habitual, demà tornada a la feina, els sabadellencs tindran una doble sessió i tot encarat ja pel Sabadell-Badalona de diumenge, també horari clàssic aquí a Sabadell a les 5 de la tarda a la nova Creu Alta, aquest duel entre arlequinats i escapulats.
Me llamo William Velázquez, jugador del Sabadell, juego defensor central y también escucho Hotel Suiz por Radio Sabadell.
Anem ara sí, de tema, canviem de qüestió i d'esport, perquè hi ha hagut polèmica en les últimes hores. Aquest cap de setmana a Calllong, el Club Natació Sabadell de tenis taula va sumar una nova victòria a la divisió d'honor contra el Marpex Beraun de Renteria, al País Basc, a Euskadi, però amb circumstàncies, podríem dir, especials, després d'uns 6 primers partits d'allò més vibrants i espectaculars, que van acabar amb un empat a 3. Els jugadors bascos van renunciar a jugar al dobles que havia de decidir el guanyador final d'aquesta jornada. Una acció que va sorprendre fins i tot els mateixos palistes del Club Natació Sabadell. Ens explica tots els detalls d'aquest enrenou, d'aquesta polèmica, a la divisió d'honor de tenis taula, en Marc Pijuan.
Una acció que no havia viscut mai en el món del tenis taula. Així de clar i directe s'expressa Pere Vell sobre què va passar aquest cap de setmana a Calllong. Després d'uns primers 6 punts de partit d'un nivell excels, en els quals van destacar un excepcional Ferran Brugada i un gran Jurbés Chasny, el partit havia d'anar al desempat. Un punt de dobles que finalment no es va disputar per la renúncia en bloc dels jugadors del Marpex Beraun. Descontents per l'actuació arbitral, els bascos van decidir marxar. Així ho explica el palista nedador Pere Veis.
Va arribar el detonant quan jo crec que ells ho van veure guanyat amb 2-0 del Jorge amb el Juri. Ell va aconseguir remuntar amb un joc espectacular i amb una lluita increïble. I després, de cop i volta, quan van acabar de perdre, es diuen que retiren. I com? Per què t'has de retirar? No sé si perquè rebien informació del seu president que els deia que retiressin, no sé exactament quin va ser el motiu, tot el que va, vull dir, sense ganes de parlar ni de res, van marxar dient que retiraven.
Els de Renteria també es van queixar de les condicions del pavelló de Calllong, així com de l'afició local, al·legant que animaven massa. Per tot plegat van acabar impugnant l'acte arbitral. Els jugadors del club confien, però, que finalment la victòria es quedi a Sabadell, tot i que serà la Federació Espanyola qui decideixi en els pròxims dies. Pere Veis.
Jo vull creure que el partit està guanyat, perquè una cosa és que tu puguis acabar el partit i després impugnar-lo per alguna decisió o alguna cosa en concreta, i l'altra és que te'n vagi sense disputar-lo. Jo crec que això no té cabuda dins d'un reglament o dins d'una competició, que tu, si tu et retires a mig partit, al·legant que l'àrbitre no sé què o que sigui, que hagin acabat al·legant, no pot ser. Tu pots acabar el partit i després impugnar-lo i que hi hagi una decisió, però si tu ja no el jugues primer dient que si va, posa que estem lesionats, posa, doncs no, és difícil de sustentar això, crec.
Aquesta seria, en tot cas, la quarta victòria nedadora a la Lliga, fet que els permetria seguir a la part alta de la classificació. Aquest cap de setmana el club torna a jugar i serà contra un dels rivals directes, el Club Tenis Taula Borges, que ara mateix és 6 a la taula, un lloc per sota només del club.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Estarem ben atents a aquesta impugnació, a aquest recurs presentat pel Marpex Beraun Renteria, però vaja, com escoltàvem ara del Pere Veis, té pinta de tenir poc recorregut, però això no treu la polèmica, que hi ha hagut sorprenent polèmica per la reacció dels palistes bascos marxant de Calllong, doncs molestos amb tot el que van viure, suposadament per decisions arbitrals i per l'ambient que hi va haver a la seu, al local, a la pista del Club Natació Sabadell. A la primera nacional, un grau per sota, Club Falcón Sabadell va sumar la cinquena victòria de la temporada. Els de Joan Nogueres van superar el tenis taula Olot a domicili. Triomf final per 2-4 i els de la Masia de Sant Oleguer, que segueixen líders del seu grup i responent així a les expectatives. Nogueres admet que els olotins, que els garrotxins, no es van plantar amb els millors jugadors que tenen, però que això no treu gens de mèrit a la victòria falconista.
Camp contrari contra un equip que, tot i no ser el millor, repeteixo, era un equip potent, 2-0 avall, la pressió a sobre. La veritat és que ens va ajudar molt, sobretot que el Roger Blanco estigués molt i molt bé. I el Kenji, tot i haver perdut el primer partit, en el segon partit va demostrar la seva qualitat i el perquè l'havien fitxat. I en un partit excel·lent contra el Sergi Bahí va aconseguir guanyar-lo 3-2. Podria haver-se decantat de les dues bandes, hem de ser sincers. Va ser un partit increïble, molt, molt disputat, molt xulo, un molt bon nivell de tenis taula. Però al final va venir al nostre costat, no?
L'anàlisi de l'entrenador de Falcons, de Joan Nogueras. Malgrat liderar la classificació a primera nacional, el cert és que els falconistes han jugat un parell de partits més que el segon classificat, que és el Sant Jordi d'Eivissa, va ser Butxí, precisament dels falconistes a Terres Balears, i també un partit més que el tercer, el Titus Badalona. Els badalonins, de fet, són el pròxim rival dels sabadellencs aquest dissabte a Cal Balsac, a partir de les 6 de la tarda. Partidàs, duel directe a la part alta de la classificació, aquest Falcons Titus Badalona. 5 minuts i mig i arribem a l'equador del programa a 2:45 de la tarda. Avui us hem preparat una secció nova que té a veure amb periodisme i que té a veure amb literatura esportiva. El Toni González ens ven 4 coses i després de la publicitat escolteu què tenim preparat de cara als dimarts.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell, a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el Festival en Bassa tancarà els concerts a la Bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Comparteix el Nadal Jack. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartois del 5 al 14 de novembre i només per recollir el catàleg Jack de Nadal a les nostres botigues t'enduràs un val de descompte de 5 euros en joguines. No t'esperis, tenim milers de vals descompte. Botigues de joguines del grup Marrà de Xartois, tu sí que en saps. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, a Fraga i des de juguetesmarrades.com i l'app Xartois per mòbil. T'ho durem a casa.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Kiki, Jackie Chan.
Dimarts 13 de novembre del 2018, el dia que estrenem secció aquí a l'Hotel Suís. Fins ara coneixeu bona part ja de les habitacions que tenim a l'hotel. Per exemple, els dilluns acostumem a anar a la suite de bronze. Avui el Toni González i el Roger Benet han tret la clau també de la biblioteca de l'hotel i a partir d'ara, cada dos dimarts, escoltarem a diferents periodistes de la ciutat o vinculats amb Sabadell recomanant-nos obres literàries. Evidentment, no només parlem de literatura, sinó que són llibres que tenen relació directa amb el món de l'esport. Per tant, ens formarem una miqueta els dimarts, una petita píndola de literatura, però tot molt relacionat, per exemple, en el cas que ens ocupa avui, amb el món del futbol i fins i tot de retruc amb la ciutat de Sabadell, perquè una de les obres que ens recomanarà el primer protagonista en aquesta secció, a la biblioteca de l'Hotel Suís, passa també per ser l'obra signada per un sabadellenc com és el Toni Padilla. Avui, qui ens recomana llibres, avui qui estrena aquesta secció, és un excompany d'aquesta casa, és l'Aleix Pariser.
Hola, gent de Ràdio Sabadell, sóc l'Aleix Pariser, periodista sabadellenc de RAC1, i us vull recomanar dos llibres esportius. Un és un clàssic, el Relat Solidaris de l'Esport, que escriuen diversos periodistes esportius de Catalunya, i l'altre és d'un company sabadellenc, com és el Toni Padilla, el cap d'esports del diari Ara, que ha escrit una meravella de llibre que es diu Atlas d'una passió esfèrica, i que està molt bé. Ara us explico de què van.
La biblioteca de l'hotel. Títol del llibre:
Relats solidaris de l'esport.
Autor.
Diferents periodistes s'encarreguen de la redacció del llibre. Ramon Besa, Sergi Mas, Ricard Torcamada, Mònica Marchante, Jordi Basté o Xavi Torres són alguns d'ells.
Editorial.
Taller de compostures.
Any de publicació.
2018.
Preu.
15 euros.
Breu resum.
És un clàssic del periodisme de casa nostra. Des de fa 14 anys, un munt de periodistes uneixen esforços i talent per crear una obra amb diferents relats que tenen com a únic denominador comú que estan basats en el món de l'esport. Cada edició compta amb un esportista de primer nivell que la padrina i sempre té una finalitat benèfica al darrere.
Un tastet.
Ernesto Valverde, padrí d'aquesta 14a edició del llibre, valorant la tasca de Proactiva Open Arms, l'entitat beneficiària de tots els ingressos, com cada any, triada pels periodistes que han escrit el llibre.
Los héroes o los ejemplos son más la gente como Óscar o como todos los que colaboran en Open Arms, que son los que se están jugando la vida cada día para ayudar a gente a sobrevivir, realmente, no a ganar un partido, sino a poder vivir.
Títol del llibre.
Atlas de una passió esfèrica.
Autor.
El periodista sabadellenc Toni Padilla i l'il·lustrador Pep Boatella.
Pàgines.
144.
Editorial.
Geoplaneta dins la col·lecció Atlas.
Any de publicació.
2017.
Preu.
23 euros amb 95 cèntims.
Breu resum.
34 històries de tot arreu unides pel futbol. Prejudicis, discriminacions de gènere o conflictes bèl·lics són només alguns dels arguments d'aquest Atlas, que marida a la perfecció viatges, història i futbol. Així en parlava el mateix autor, Toni Padilla, fa uns mesos al programa Hotel Suisse.
És dins d'una col·lecció que estan fent que utilitzen com excusa un atlas. De fet, tècnicament no és un atlas, i tu, a veure si no hi ha mapes. Però utilitzar, recuperar aquesta paraula que sembla que està oblidada, que és l'atlas, perquè avui en dia amb el Google Maps doncs, els atlas físics han perdut molt de sentit, però és recuperar-la i a partir d'aquí explicar històries que tenen un denominador comú, que és que s'han de situar diferents paratges del planeta.
A la contra.
El futbol s'ha convertit en un símbol dels nostres temps. Cap altre esport mou tantes passions, tants diners i tanta gent. Pocs racons del planeta s'han sostret a la passió per aquest vell joc, les històries del qual ens permeten viatjar pels llibres d'història i els mapes del món. Res millor que un atlas, amb les meravelloses il·lustracions del Pep Boatella, per descobrir algunes d'aquestes històries que ens expliquen per què el futbol és una de les grans passions del planeta. Un planeta amb forma de pilota. La contraportada afegeix una cita d'Albert Camus, el que finalment sé amb major certesa respecte a la moral i les obligacions dels homes li ho dec al futbol.
Són dos llibres que m'han acompanyat aquest estiu, fàcils de llegir i amb històries que et fan pensar, que et fan conèixer, no? Coses més enllà del dia a dia de l'esport. El Relats solidaris de l'esport és un clàssic, crec que són ja 13 edicions, l'última. És un llibre d'historietes de 2-3 pàgines, cada historieta escrita per un periodista esportiu diferent de diferents mitjans de Catalunya. Per tant, està molt bé perquè és una feina col·lectiva i, a més, solidària. L'última edició del Relats solidaris, podeu comprar-la qualsevol, però l'última està padrinada per Ernesto Valverde, l'entrenador del Barça, i tot el que recapti anirà a Proactiva Open Arms. Per tant, em sembla una molt bona iniciativa, un llibre divertit, distret, que fan moltíssims grans professionals del món del periodisme esportiu del nostre país i que a més té aquest vessant solidari que em sembla molt interessant. El podreu trobar al Corte Inglés o a qualsevol llibreria. Relats solidaris, l'última edició, apadrinada per Ernesto Valverde. I el llibre del Padilla és una meravella, perquè, bé, el Padilla i el Pep Boatella, també el signen a la portada. Atlas d'una passió esfèrica. És un recorregut pel món a través d'històries amb un nexe comú, que és el futbol. Trobareu històries polítiques, de guerra, històries humanes, i totes amb una pilota pel mig. Crec que és un exercici molt interessant, perquè als que ens agrada el futbol i l'esport, doncs poder veure un altre punt de vista a través de l'esport és una meravella, i el Padilla això ho fa de luxe. Per tant, aquests són els meus dos llibres, espero que us agradin, i una salutació molt gran a tota la gent de Ràdio Sabadell.
La biblioteca de l'hotel.
Tertúlies, reportatges, entrevistes, tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suisse.
Una petita petita dosi de literatura que tindrem cada 14 dies aquí a l'Hotel Suís amb aquesta secció, la biblioteca de l'hotel. Avui l'enceta l'Aleix Pariser amb aquests relats solidaris del món de l'esport i també amb l'atles d'una passió esfèrica del Toni Padilla i el Pep Boadella. Deixem ara, sí, la biblioteca, els primers llibres, el prestatge i el que fem és anar a la pista de bàsquet perquè hi ha hagut estrena immillorable del Global Bàsquet UAB, aquest equip de la ciutat, però també amb vincles amb la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Lliga Nacional. Havien jugat fins ara competicions catalanes, tocava encetar la competició regular domèstica i el conjunt local ha debutat enguany a la primera divisió espanyola de bàsquet en cadira de rodes, com sabeu, la categoria intermitja, la segona divisió del bàsquet en cadires de rodes espanyol. Ho ha fet amb victòria en aquesta estrena i ho va fer, a més, en un derbi català davant d'un històric de casa nostra com és la penya, com és el Joventut. És una informació del nostre estudiant en pràctiques, el Joan Muñoz.
Sí, el conjunt local va agafar el control del duel i va dominar-lo de principi a fi, sense donar cap opció a la Joventut. El Global Bàsquet UAB va deixar encaminada la victòria en un excel·lent primer quart que es va saldar amb un 6-19. La penya va guanyar els dos primers parcials, però no va ser suficient per remuntar la partida. El jugador del Global, Òscar Onrubia, va ser el millor del partit, amb 28 punts, 2 rebots i 4 assistències. El tècnic Òscar Trigo destaca el seu encert des de la línia de 3.
Sobretot destacar el seu llançament exterior, no? Amb un 6 de 8 de triples. La penya és un equip que es defensa molt fort dintre la zona, és un equip que es tanca molt bé, és un equip que genera moltes dificultats en el joc estàtic i, lògicament, el seu encert des de darrere la línia de 6-75 va marcar una mica el nivell ofensiu, no? el canvi ofensiu, no?
El Global Bàsquet només va patir pel resultat a l'últim quart. Tot i guanyar-lo, al minut 35 la penya va situar-se a només un punt dels locals. Tot i això, els dos Cartrigo van completar un bon final i van acabar guanyant el partit per 47-53. Un inici somiat pels del Pavelló del Nord. Trigo explica tot el que suposa aquest primer triomf després d'una pretemporada amb alguns dubtes.
Bueno, positiva, lògicament. Guanyar el primer partit, guanyar fora de casa i guanyar el derbi català ha de ser una lectura positiva sí o sí, no? I més després d'una pretemporada que ens hem trobat una mica inestables, no? En el nostre joc. La veritat és que vam marcar un guió de partit i va funcionar. Això vol dir que bueno, positiu, positiu.
Dissabte, a 6:45 de la tarda, el Global Bàsquet UAB rebrà el Bahia de Càdiz, que també ha començat la competició guanyant. Això sí, de forma contundent i per 30 punts de diferència contra el Vistazul.
Gràcies, Joan. Bones notícies. Per tant, en aquesta primera jornada de la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes, aquesta victòria per 6 punts de diferència del Global Bàsquet davant de la penya del Joventut de Badalona i esperant que hi hagi ambient al Pavelló del Nord de cara a aquest proper compromís, el primer a casa de la Lliga, difícil només veient aquest primer precedent com és aquesta victòria de 30 del Bahia de Càdiz, el proper rival del conjunt d'Òscar Trigo. Veurem també si Òscar Onrubia, l'internacional del Global Bàsquet, continua amb el seu gran percentatge d'anotació i amb les seves xifres, fins ara, la veritat, espectaculars en aquesta estrena de la Lliga. I encara en el món de la cistella, en aquest cas a la Copa Catalunya masculina, el bàsquet Pia ha caigut a la penúltima posició de la Lliga després d'una nova derrota que allarga encara més aquest sotrac, aquest mal moment que travessen els sabadellencs. Els escolapis van caure concretament 72-86 contra el Maristes Ademar i enllacen així 4 derrotes consecutives. En el duel davant dels badalonins, les opcions es van escapar, especialment al tercer quart, quan un parcial de 16-27 va trencar definitivament el partit. Així ho admet com a mínim un dels jugadors, Damià Páez, el màxim anotador escolapi del partit, amb 14 punts.
Si nosaltres vam començar bé, però ells van seguir amb el seu ritme, que és un ritme constant, nosaltres tenim un ritme més inconstant, més de pujar i baixar, i el seu tercer quart va ser molt bo, per també per als nostres errors, que els vam deixar notar més fàcil del que hauríem d'haver fet i nosaltres no vam poder notar. I per aquesta raó, doncs, el tercer quart ens va fer molt mal, sí.
La regularitat, per tant, és una de les assignatures pendents en aquest bàsquet PIA, després d'un inici de temporada força irregular, amb bons moments al tram inicial, però ara un mes sencer perdent que han deixat a l'equip sabadellenc, a l'equip del carrer Garcilaso, a la part baixa de la classificació. Els de Jaume Prat van estar força desencertats des de més enllà del 6-75, també, amb només un 25% d'encert per gairebé un 50%, doblant, per tant, aquesta xifra del Maristes Ademar, que van acabar amb 9 triples al partit. Páez parla de dinàmiques oposades a l'hora d'entendre totes aquestes estadístiques.
Pot ser que sigui per un tema de defensa, tot i així, jo penso que moltes vegades és per un tema de dinàmica. Al final, ells estan en una bona dinàmica, ells estan amb confiança i tiren els tiros d'una manera diferent al que els tirem nosaltres. I sí que pot ser que sigui perquè la seva defensa potser és una mica més bona, però jo diria que és més per dinàmica que no per una mala defensa.
El partit era força complicat, el d'aquesta setmana a casa contra el Maristes Ademar. Aquest cap de setmana els de Can Colapi visitaran una pista fins ara inexpugnable, la del Ripollet, que encara no ha perdut aquesta temporada. Per tant, doncs, les coses que no acaben de rutllar massa al carrer Garcilaso, i a sobre el repte que tenen ara és majúscul, intentar tombar per primer cop aquesta temporada el Ripollet per trencar així de manera definitiva amb la dinàmica negativa que arrosseguen. 6 minutets i 3 quarts de 3 de la tarda, fem una aturada en el camí. Anem trucant cap a Madrid perquè de seguida hem de parlar d'atletisme, de seguida hem de saludar l'Alexis Rodríguez.
Set dies bojos a les botigues de joguines Marrades Jartois. Fins al 24 de novembre, festa amb totes les joguines estrella amb una pila de descomptes. Avança't al Nadal i aconsegueix les millors joguines i les de la tele. Tu sí que en saps. Aprofita. Només fins al 24 de novembre, 37 dies bojos a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil t'ho durem a casa.
Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Som alumnes de les Escolàpies i hem vingut a visitar la ràdio.
Saps per què cal escoltar la ràdio?
Sí, perquè m'explica què passa a la ciutat.
I també m'ajuda a entendre millor les coses.
La ràdio és un bon canal de comunicació.
I si ets de Sabadell, has d'escoltar... Ràdio Sabadell.
Take your mark.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Comparteix el Nadal Jack. Vine a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois del 5 al 14 de novembre i només per recollir el catàleg Jack de Nadal a les nostres botigues t'enduràs un val de descompte de 5 euros en joguines. No t'esperis, tenim milers de vals descompte. Botigues de joguines del grup Marrades Jartois, tu sí que en saps. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, a Fraga i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per mòbil. T'ho durem a casa.
El Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Marxem cap a Madrid, anem a saludar un atleta sabadellenc, anem a parlar una miqueta d'atletisme i afortunadament anem a passar pàgina a una sèrie de problemes físics que ha arrossegat en aquest tram inicial de temporada. Alexis Rodríguez, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Llegíem a Instagram que afortunadament un mes d'octubre net, entrenant sense cap mena de molèstia, després d'haver arrossegat un principi de pubàlgia al setembre, que ha estat un autèntic mal de cap constant per tu i que no t'ha permès entrenar bé. I deies allà, a través de les xarxes socials, que afortunadament podries córrer el cross de Puerca aquesta última setmana, que ni tu esperaves. No era ni un objectiu real, però que, en canvi, les bones sensacions t'han dut a córrer aquest cross. No vas acabar el cross, però simplement el fet de ser-hi ja és com una victòria, no?
Sí, realment estic bastant content d'haver pogut córrer el cross de Puerca, perquè, com bé dius, era el que no m'esperava, o sigui, arribar a córrer tan aviat, però per sort, ja et dic, o sigui, em trobava bé entrenant i sense cap molèstia, així que poder córrer, perfecte.
Que difícil és per un esportista, per això, haver d'anar arrossegant lesions, eh? El no poder fer el teu dia a dia normal ha de ser dur de pair.
Sí, realment, al final, a més, el lloc on estic, que tothom, sí, que la gent, hi ha molta gent d'esports, veus que entrenen i tu veus que estàs allà a l'elíptica, a la bici, que no pots sortir a córrer, és una mica frustrant, però bueno, al final tot acaba, sí, tot acaba i per sort, bueno, tampoc va ser molt de temps i vaig poder començar a entrenar aviat i bueno, bastant content per això.
Suposo que no t'esperaves un inici de temporada complicat pel problema al pubis, però que en canvi després l'evolució ha estat molt bona, no? Deies que a través de les sensacions que tu mateix exploraves, els entrenaments a octubre, etc., a principis de novembre, l'evolució ha anat fins i tot més ràpid del previst?
Sí, realment, com que sí, hi havia poca molestia, o sigui, hi havia molestia al principi i no sabia quant de temps trigaria a recuperar-me, però clar, jo tot el que sabia era que amb una pubàlgia eren 2-3 mesos ben curada i bueno, sembla ser que no era gaire gran i vaig poder començar a entrenar aviat.
Vas disputar aquest últim cap de setmana el cross de Tapuerca, que és un dels clàssics, podríem dir, de l'atletisme del país. Et vas haver de retirar però per problemes abdominals, per tant, res a veure, no?, amb el pubis.
Sí, en cap moment vaig tenir cap molestia al pubis i tot això està perfecte i, bueno, sí que és això, jo vaig tenir com un altre cop a flato semblant al de l'any passat i vaig haver de parar, així que, bueno, ara trobar la solució d'una vegada i continuar entrenant.
Aquesta setmana toca Sòria. De moment, pendent encara dels fisios, de si participaràs o no, la idea és que sí, però està un pèl complicat de l'europeu, no?
Sí, el tema de l'europeu és complicat, vull dir, és algo que sempre està en ment perquè és un campionat i al final sempre lluites per anar amb la selecció, però no és l'objectiu de la temporada i tampoc és un mal de cap al no anar-hi.
Et pregunto, sempre és complicat, eh?, posar xifres i fa de mal dir sempre, però si et dic el tant per cent d'opcions que tens d'anar a Tilburg, a Holanda, a aquest campionat d'Europa de cross, d'entrada són reduïdes, però t'atreviries a posar alguna xifra o no?
Jo crec que un 40%. Vull dir, crec que és bastant complicat, però no és impossible. Vull dir, al final sempre s'ha d'anar a competir, com que si jo l'altre dia vaig tenir un mal dia, però potser un altre rival té un mal dia, que tant de bo que no sigui així, però bé, al final són moltes circumstàncies les que hi ha a la carrera i potser jo tinc un superdia i una altra persona no li va tan bé, o sigui que al final, fins que no surt la selecció no hi ha res tancat.
Fins que no tornem a veure'ns un altre cop tots amb pantaló curtet i màniga curta, l'atletisme de normal això implica és sinònim de cross o de pista coberta, depenent de l'època de l'any i de les prioritats de cada atleta. L'Alexis Rodríguez aquesta temporada apostarà més pel cross, apostarà més per la pista coberta?
Sí, aquest any m'agradaria preparar més el cross, ja que vull fer una bona base de cara als obstacles de l'aire lliure, ja que hi ha una campionat molt important i ja et dic, vull tant entrenar el cross com competir. O sigui, fer els crossos més importants del País Basc i potser Itàlica, vull dir, crossos d'aquest estil que són tradicionals i fer-ho bé allà.
Per tant, molt orientat en el cross, idees també a l'aire lliure. Que no sé si ara que dèiem el tema d'Holanda i de l'europeu de cross, pensant ja una miqueta més en llarg termini, si un pensa en Suècia ja, si un pensa en el que tindrà en el calendari d'aquí a uns mesos i tant de bo ser-hi.
Sí, vull dir, al final queda molt de temps, però sempre hi ha cada temporada hi ha un objectiu principal i aquest any és aquest europeu, així que tot va enfocat
han estat allà en les millors condicions, així que ara toca patir el cross.
Feia unes quantes setmanes que no parlàvem amb tu, diria que des d'abans de l'estiu, quan vas acabar la temporada, i ens comentaves: no estic satisfet amb la competició, amb els resultats que he obtingut en aquest últim any, però en canvi a nivell d'entrenaments m'he trobat molt bé i tinc la sensació que la cosa anirà més. Ara que ja ha començat la temporada, arrossegant aquest problema de la pubàlgia, recuperant i retrobant-te amb les sensacions en l'últim mes, això serveix per anar una mica amunt, per anar una miqueta agafant el fil on l'havíem deixat de si he entrenat bé fins ara, segur que a la llarga sortiran els resultats?
Sí, i tant, vull dir, al final, sí, només he estat entrenant un mes i ha sigut un mes bastant bo d'entrenaments, vull dir que la forma l'he agafat relativament ràpid i estic acabant amb les sensacions que l'he passat als entrenaments, vull dir, no toca que acabo tant al límit, per dir-ho així, i sóc capaç de controlar més el meu cos, així que estic bastant content perquè estic notant una evolució.
Per cert, que l'altre dia a través de les xarxes socials em va sorprendre perquè jo tinc com un atleta que fa menys quilòmetres, però en canvi a l'hora d'entrenar vaig veure els resultats del Garmin, el que deia l'aplicació. Què és això de dues distàncies de 20 quilòmetres en qüestió d'una setmana?
Doncs aquest any vaig voler agafar la costum de rodar llarg els diumenges. Vull dir, és una cosa que l'any passat volia fer, però no m'atrevia per por, i aquest any vaig parlar amb els entrenadors i més d'un company del grup ho fa, i bueno, volia provar a treballar, si sé que era millor a nivell aeròbic, i sabia que rodant 18-20 quilòmetres al cap de setmana, que és el diumenge, per exemple, que és un dia que tinc molt de temps per fer-ho, doncs era el que volia provar, i realment pues, m'ha trobat molt bé i molt content, perquè tant els quilòmetres com la mitjana de ritme és bastant bona. Així que bastant content, perquè en aquest aspecte també noto que estic millorant.
Per si algun runner ens està escoltant i vol tenir una mica de curiositat de a quin ritme va l'Alexis Rodríguez, que com comento, ni de bon tros, és un atleta pensat per les mitges maratons, etc. 20 quilòmetres els dos últims diumenges d'octubre i per sota de la... però bastant per sota, uns 10 segons per sota dels 4 minuts al quilòmetre.
Sí, el primer dia que ho vaig fer em va sortir a 3.51 i el segon a 3.49. Així que crec que és una bona mitja, sobretot per mi. Així que aviam si tot segueix bé i puc continuar sumant aquests entrenaments.
Des del control de sol, nostre tècnic, el Roger Benet ha posat cara de dir: va, això ho faig jo, i ja et dic jo que ni 500 metres és capaç de fer aquest ritme. Ja per rematar el tema de la curiositat, entrenes també amb el rellotge, tens totes les sessions, totes les sèries controlades. El Garmin a finals de mes, el resum, quan et pot dir que has corregut al final d'un mes normal d'entrenaments?
Doncs crec que en l'octubre crec que eren 460 o 470 quilòmetres, crec, el mes d'octubre.
Hi ha gent que sí. Fa menys amb el cotxe, eh?
Sí, bueno, és al final quan entrenem, sí, normalment fem 100 i pocs quilòmetres al mes, ja surten 400, i sobretot aquests mesos al principi d'octubre, novembre, vull dir, diguem que l'hivern fins al març, la mitjana deu ser sobre 115-120 cada setmana, així que això, 460 més o menys cada setmana.
Déu-n'hi-do, 400... Jo que surto molt poc a córrer, menys del que hauria, això és el que faig en un any, em sembla, imagina't, però vaja. Per acabar, simplement per rematar la història, estàs vivint un altre any a Madrid, gairebé un madrileny més, no? Ja acostumat plenament al que és la vida de la residència i al que és un dia a dia, una rutina habitual a la capital.
Sí, al final, vull dir, cada dia, doncs, el mateix que l'any passat, vull dir, anar a la universitat pel matí i quan acabo les classes anar a entrenar i estar les lliures doncs, per descansar majoritàriament, per estudiar i per sortir ben poc a la tarda. Més ara que comença el fred, ja toca estar a casa.
Doncs Alexis Rodríguez, un autèntic plaer, com sempre, saber de la teva vida. Tant de bo que la pubàlgia hagi quedat del tot aparcada, que ens n'oblidem de seguida, que hi hagi sort amb la temporada de cross primer i tindrem temps després de pensar en Suècia, que segur que la cosa va bé. Una abraçada enorme, cuida't molt.
Moltes gràcies, una abraçada.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Vuit 8 minuts queden de programa, 8 minuts i seran les 3. Abans deixàvem oberta l'enquesta, us preguntàvem qui seria el recanvi d'Òscar Rubio al lateral dret del Centre d'Esport Sabadell de cara a aquesta setmana. Com sabeu, el lleidatà està sancionat, es perdrà la cita de diumenge a les 5 contra el Badalona. No dèiem qui volíeu, sinó qui creieu que alinearà Toni Saligrat en el lateral dret de cara a aquest compromís a la nova Creu Alta. I l'opció més votada, ara que ja està tancada aquesta enquesta, és Josu Ozcoidi, que ho va fer en el tram final, en els 6-7 minutets que quedaven del partit contra el València a Mestalla, i per tant el 37% dels votants d'aquesta enquesta a través de Twitter creieu que serà el donostiarra, que serà, millor dit, el de la Sar Teoria, qui jugarà en aquesta posició a cama canviada. Amb el 29%, la segona opció més votada és la de l'Aleix Coc, que ja ho va fer la temporada passada, tot i ser central. Amb un 20%, un altre jugador, no sé si, per exemple, Valentín o Carlos Cobo, i el menys votat d'aquests quatre, Pedro Capó, amb un 14% dels vots. El menorquí seria el que menys creieu que actuarà en el lloc d'Òscar Rubio aquesta setmana davant del Badalona. Com a bon dimarts, avui a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, bloc dedicat al futbol sala de la ciutat. Comencem per la segona divisió B, on el Natació Sabadell ha puntuat 3 jornades després de l'últim cop en aquesta categoria de bronze del futbol sala estatal. Els de Diego Blanco van empatar concretament, ho van fer 6-6 a la pista de la Unió de Santa Coloma. Els colomencs, a més, ho van fer faltant 6 segons pel final del partit. El tècnic nadador Diego Blanco explica que, tot i no guanyar, va acabar satisfet amb el puntet sumat, però sobretot amb la imatge oferta pels seus.
El equipo dio otra cara en el partido. El sábado el equipo jugó bien, a pesar de que, bueno, pues teníamos ese miedo de haber perdido 3 semanas seguidas y de no encontrar nuestra mejor forma, pero el equipo salió reforzado anímicamente porque dimos muchos momentos de buen juego.
L'escola Pia, en canvi, es va veure sorpresa per l'Isurt de Terrassa, que es va endur al derbi per 4-5, en la que és la segona desfeta seguida dels de Can Colapi. Derrota més sorprenent perquè el conjunt agarenc es trobava a la part baixa de la classificació i, si tireu de memòria, havia perdut de manera molt, molt, molt contundent a la pista del Natació Sabadell en l'estrena de la Lliga. Doncs bé, Borja Burgos, el tècnic de la Pia, afirma que el seu equip no va estar en cap moment a l'alçada d'un compromís de segona B.
Crec que no vam estar a l'altura, que no vam competir amb l'exigència que té un partit de segona B. I en certa mesura, inclús et diria, aquells problemes que parlàvem a l'inici de temporada, quant a l'ambició de l'equip, bueno, aquesta manera de competir que és obligatòria en la categoria en la que estem, i que per algun motiu no estem aconseguint treure, i sobretot en partits a priori no tan complicats o on d'arribar-se a aquesta zona baixa.
Crític, per tant, Burgos amb els seus jugadors. Aquesta setmana la Pia visitarà el filial de l'Indústria Santa Coloma i el club rebrà un Bellsport l'Hospitalet. En plena dinàmica positiva, el conjunt riberenc és segon ara mateix. Un grau per sota, a la tercera divisió, el grup de Raon Estudi Barcelona sumat ja la segona derrota consecutiva aquest cap de setmana. En el dia de la presentació de tots els equips de l'entitat, el sènior de tercera divisió va caure per 1-6 contra l'Arenys de Munt. El segon classificat va aprofitar les baixes dels arraonistes per endur-se els 3 punts de Cal Balsac. Tot i el resultat, Isma Quirós, el tècnic local, es mostra satisfet amb el paper dels seus jugadors.
Crec que vam fer els millors 12 o 15 minuts de la temporada. Vam jugar molt, molt bé, amb molta claretat, amb les idees molt, molt definides, amb el model que estàvem expressant fins ara cada vegada millor, molt més definit.
Malgrat la derrota, els arraonistes segueixen cinquens a la classificació de tercera, ara amb 13 punts. Tot això pel que fa al futbol sala masculí. Repassem també el femení. Concretament, a la Liga Foro 16 Feminismo, és a dir, la màxima categoria del futbol sala femení espanyol, nova derrota del Femisport, amics del Pou Nou Escorial. Les de Paco Arjona van caure 1-4 a casa contra l'UCAM el Pozo Murcia. Marta González, jugadora de l'equip, assegura que tot i la derrota van rendir a bon nivell.
Creo que fue uno de los mejores partidos que hicimos y encima pues empezamos muy pronto adelantándonos el marcador, pero bueno, es verdad que la UCAM tiene mucho trabajo ya adelantado y trabajan muy bien como grupo, y pues al final hizo que eso, que nos adelantasen el marcador.
Les quatre Ibarrades acumulen 6 derrotes en les 6 primeres jornades del campionat. La Universitat d'Alicante, que amb les dues últimes victòries s'ha situat a la zona mitjana de la taula, serà el pròxim rival del Femisport. I tanquem la informació relacionada amb el futbol sala de la ciutat, amb la segona divisió femenina, on hi és el futbol sala Sabadell Femení Clínica Dental Navarro, que ha tornat a empatar i ja suma 4 igualades en 7 jornades. Aquest cop, això sí, un punt molt positiu, com ha remarcat Marc Muñoz, perquè és contra un dels candidats a la Lliga, com és el Mecanoviga Eixample. Amb el 3-3, les Arlequinades se situen desenes amb 7 punts a les portes de jugar davant un altre rival de la part alta, com és l'Intersala Promaisis. L'entrenador del Sabadell, Marc Muñoz, espera repetir la imatge mostrada en l'últim partit.
Haurem de defensar sobretot molt fort, amb moltes ajudes, com estem fent aquests últims partits, i sobretot en atac, doncs, jugar fàcil, amb no complicar-nos molt la vida darrere, i aprofitar les nostres oportunitats, que aquestes últimes setmanes ja estem una mica millor que a principi de temporada.
Si l'últim rival, l'Eixample, és ara mateix el quart classificat, el pròxim, l'Intersala, és cinquè amb un punt menys. I afegim un apunt també de waterpolo, perquè Sergi Cabanes és l'únic waterpolista de l'Estalpool Natació Sabadell a la convocatòria de la selecció espanyola pel partit d'aquesta nit a Kharkiv, davant Ucraïna. L'enfrontament correspon a la segona jornada de la Lliga Mundial. En l'estrena, els de David Martín van caure per 5-7 davant Grècia, Ucraïna. Això sí, també ho va fer, i de forma més contundent, 15-5 contra Holanda, amb la qual cosa els ucraïnesos són el fanalet vermell de la lligueta. Tot això pel que fa a l'hotel suís d'avui, 13 de novembre del 2018. El de demà buscarem, com a bon dimecres, ex del Sabadell i del Badalona. Saludarem concretament un jugador que ha passat per les dues cases durant l'últim any, com és Adri Díaz. També estarem atents al retorn als entrenaments del centre d'esports, parlarem de bàsquet femení, d'handbol i del bon moment del Can Rull Rómulo Tronchoni, líder del seu grup de tercera catalana, amb 10 victòries en 11 partits.
Hotel suís.
Tot això serà demà. Per avui l'únic que resta és enviar-vos una abraçada del Toni González amb les claus a la mà per baixar la persiana d'aquest hotel suís del 13 de novembre del 2018. Més informació, com sempre, a les nostres xarxes socials. Ens podeu trobar a Instagram, a Twitter, també a Facebook. Allà veureu, per exemple, d'aquí a uns minuts, un altre cop aquest programa penjat ja a la nostra pàgina web, a radiosabadell.fm. Que vagi molt bé. Una abraçada. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.